Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Refresca bastant i... brufa, brufa.
Brufa.
No, que això és l'aire. Avui vent, eh?
Vent.
Vent, vent.
El vent, la cara al vent.
Del teu amic Raimon, eh?
El cul al vent.
No, amb el cul no ho deia, eh?
Ah, no? No ho deia?
Em sembla que no. Crec que no.
Crec que no, crec que no. Doncs molt bé, senyores i senyors, com sempre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, tots aquells doncs, que ens seguiu aquí al Passeu sense trucar. Avui, que és dimarts, dia 25 de novembre, i que estem a un mes clavat per Nadal.
Sí, senyor.
Sí, senyora. Mm. Bé, ens queden 36 dies per acabar l'any i fem el programa 2877. Vale? Bé, aviam, començarem explicant que li han caigut 2 anys de presó, que si m'imagino que si no té antecedents penals no anirà a la presó, però 2 anys de presó per Toño Sánchez.
Ah, sí, aquest era un representant, no?
Aquest era el representant de la Belén Esteban, de la princesa del pueblo.
Sí.
I es veu que... bueno, tenia les mans massa llargues.
Ai, sí. Ai, sí. Això de remenar calés, xiquet.
Sí, sí, sí.
Ai, Déu meu.
Sí, 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 sí. Aquest veu que li devia un fotimer de 400.000 euros, eh? Poca broma, eh?
Mira.
Sí, sí, que no és moco de pavo. Doncs res.
Doncs au. Que els pagui, no?
Home, suposo que no li tocarà més remei, no? Ja que va fer el viu. Mira que n'hi ha hagut i n'hi ha de gent perjudicada.
Ah, sí.
De gent, doncs, que fa el viu i s'emporta els calés de tants i tants, no? Com, per exemple, ara recordo el cas de Luis de l'Olmo.
Ah, sí.
O, mira, sense anar més lluny, també el cas de Sting, que també el seu representant, el seu manager, el que li portava el tema calés i tal, doncs també li va fotre una pirula i molts altres, cuidado, molts altres. Bueno, doncs res, això és una. L'altra, no t'ho creuràs, però Jordi González, que actualment està fent col·lapse,
sí.
Jordi González, al diari Ara, ha anunciat que es retira de la tele.
On ja?
Sí. El que passa
ha vist
que...
el programa?
Sí, però el que passa és que el Jordi González és com allò de que viene el lobo, que viene el lobo, i tal, i no ve. Ho dic perquè ja ho ha dit en diverses ocasions, de que fotia el camp, que plegava, que ho deixava. Fins i tot me'n recordo que en una ocasió va ser perquè se'n volia anar a viure a Austràlia. Mm. I al final, no, suposo que va anar a Austràlia, però va tornar i va continuar. Bueno, el cas és que ho ha anunciat, diu de manera ferma, quan acabi el programa Col·lapse, que és el que està fent.
Ah, l'acaba.
Home, sí. Bueno, és que, a més, afegeix, hi ha un afegitó, que és, per això dic que em fa molta gràcia.
Digues, digues.
Perquè diu, quan acabi el programa Col·lapse...
Sí, plego.
Plego. Ja no vull fer cap altre programa a la televisió. Bueno. Ara bé.
Potser a ràdio. Xt,
ara bé, que vol dir moros, potser a la ràdio, però amb el tema tele, diu, ara bé, Col·lapse pot durar 3 mesos, pot durar 3 anys, pot durar el que duri.
Ah,
sí.
No sabem per quan té contracte.
Exacte, no sabem per quan. Que, per cert, parlant de televisió, està a punt de començar... la cosa està entre un mes i mig, màxim 2, però el Jordi Basté tindrà programa a 2CAT, que és aquesta...
Ah, sí, sí, sí.
Sí. I ja et puc anunciar, perquè així ho he vist, així ho he llegit i així venia enterat, de que el primer convidat, si no passa res... De fet, ja hi ha fotografies, perquè ho he vist amb una fotografia que il·lustrava la notícia, amb el Iñaki Urdangarín, que des de que va passar tot el que va passar, no havia mai ni parlat ni concedit cap entrevista.
Ah,
i aleshores, doncs, a la Patum de Berga Basté, doncs, li ha donat aquesta primera entrevista que podrem veure, si no passa res, doncs, en un mes, mes i mig, aproximadament, no? Bé, més coses. Per
home,
exemple,
ja que dius això de retirada o que s'ha retirat temporalment, és l'Andreu Buenafuente.
Ah, sí, pobret, sí. Per un problema de... d'allò de no aguanto más, no puedo más, no puc més.
Les representacions teatrals, les funcions del Tenorio, que feia amb la Sílvia Abril, s'han aturat, també la televisió.
Sí, no, no. El que estava fent ara els dijous...
Ja li va passar això, eh?
Ja. I no és la... No, però li ha passat en diverses ocasions, eh? Fins i tot va tenir també un episodi d'aquest tipus quan estava treballant a Ràdio Barcelona, aleshores coincidint que jo també estava allà, i també va tenir una petita època d'estrès, eh? Però vaja...
Esperem que es recuperi.
Home, i tant, faltaria més. Bueno, després també han deportat el fan que va saltar sobre Ariana Grande. Sí, això va ser a Singapur, o Singapur en aquest cas, que va expulsar o expulsat del país aquest seguidor, un seguidor australià que doncs ara fa temps que no sabem. Bueno, es va tirar a sobre de la cantant d'aquesta Ariana Grande durant l'estrena de la pel·lícula Wicked segunda parte. Ha estat deportat, va estar deportat aquest passat diumenge després de complir una condemna de 9 dies a la presó per alteració de l'ordre públic. I després també, i acabo, doncs que David Cameron, el que havia estat primer ministre anglès...
Té càncer, no?
Sí, té càncer. Revela que té un càncer de pròstata i, bueno, doncs que gràcies a... Espera sortir-se'n, I res, doncs ho ha fet públic, a la xarxa social, que és on es fan públiques totes aquestes coses. Bé, no sé si vols afegir alguna cosa. Fum, 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 el 25 de desembre. Fum, fum, fum. Bueno, ara aviat començarem el tema villancicos, Fill de la Virgínia, fum, fum, fum. Bueno, anem a saludar el Miralles, que ja el tenim aquí, perquè ja va dir ahir que avui estaria en vivo i en directe. Sí. Porta dues setmanes seguides, això està molt bé.
Èxit.
Sí, Joan Marc, trobes a faltar Andorra,
Sí, tant, i tant.
Que sí?
Ja m'ho pensava.
Clar,
home, sí, clar.
El Camp Nou i Andorra són casa meva.
Camp Nou i Andorra.
Per aquest ordre. Per aquest ordre.
Sí, per aquest ordre.
I casa teva és la tercera, no? La casa teva on vius.
No, sí, sí, clar.
O sigui, seria Camp Nou, Andorra...
No, Camp Nou, casa meva i Andorra.
Ah, vale.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs res, benvingut, Joan Marc.
T'agraden les festes de Nadal, a tu?
Sí, m'agraden molt.
Home, si es disfressa de Papa Noel...
I fa cagar el tio.
Sí, el cagar el tio no faig tant. Ho feia, de petit ho feia, sí. Però ara no
feia. Home, són qüestions d'aquestes, aquestes tradicions... que són que no es poden acabar, vull dir...
Sí, però no cal explotar-ho tant, ni aquest afany de consum, ni tot això. Ja. Per cert, parlant de consum, aprofitaràs alguna cosa? Conrad, consum no. Aprofitaràs alguna oferta d'aquestes del Black Friday, Joan Marc?
Ja les he aprofitat.
Ah, sí, clar, com que ara duren un mes,
sí,
no?
Sí, no, a Amazon hi ha Black Friday i fa dies que... Hi havia uns mitjons...
Ah, mitjons?
Dels que gasto jo, sí.
Ah, que és una marca així, específica.
Sí, una marca alemana, que a més fa mitjons que estan separats pels peus, és a dir, que són més còmodos perquè estan adaptats a... Tens el dret i l'esquerra, mitjó dret i mitjó esquerra. I a més té uns coixinets que són molt més còmodes.
Escolta, digue'm la marca. Que
Falke.
Som... Falke.
Falke.
Amb Q, amb K.
Amb K.
És com Falke, però...
Amb Falke, amb andorrà.
Amb andorrà o amb lleidatà, Falke. Ja, en recorden, perquè van molt... I que són calents?
Sí, bueno, tens diferents... espessors de mitjons. Tens finets, més...
Ah, molt bé.
Tinc sempre fred als peus.
Sí.
Això ho aniria bé, doncs, no?
Sí, aniria bé, això, no?
Sí, sí, ni en de llana, ni en de cotó,
Vale, doncs molt bé.
A mi el que m'agrada és que siguin així ergonòmics, que no et puguis canviar el mitjó de peu.
Ja, vale. Bueno, m'agrada l'Espanyol?
Sí, 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 em va agradar, sí, sí, sí. Sí, sí, bon, bon un, partit, bon partit.
Va estar bé, bastant.
Sí, no, va ser entretingut el partit.
La veritat és que sí. Bueno, doncs res, que vam guanyar 2-1 i que, bueno, estem a dalt, tu. Que...
Home, a dalt, això... a dalt no, tampoc, eh? A dalt de tot no hi sou.
No, home, som cinquers o sisers?
Sisens,
sisens. Sisens, no?
Empatats però empatat, amb el Betis,
no? Sí. Amb el cinquè, amb el Betis. Sí, sí, sí. Home, escolta, aviam, quantes jornades portem? De 12 a 13?
13, em sembla.
13, sí. Oi?
Sí. Bueno, si s'acabés la Lliga avui, jugaríeu Conference.
Bueno, a veure, no, no, jo t'ho deia perquè si algú ens diu, a la majoria, que estaríem com estem, hores d'ara, no s'ho creu ni Déu.
I gràcies al Manolo.
El Manolo, el Manolo és un fenomen.
El Manolo és...
Li hem de fer una estàtua...
Home, espera't.
No, li hem de, com en el Messi, allà al Camp Nou.
Ja veurem si...
Bueno, sí, mentre si estigui fan... la porta ja ho veurem. Ara, quan marxi la porta, segur que sí.
Mira, ara que parlem de futbol, avui quan escoltis això...
Ah, sí?
Joan Marc, què?
Ah, què?
Tindràs culet, vinga. Culet o... Que juga el Barça avui.
Stamford Bridge és un dels camps que més malament se'ns ha donat a nivell europeu. Només hem guanyat un cop.
Imagina't.
I fa molts anys. L'entrenador era Rijkaard encara.
Imagina't.
Del Barça, eh?
I Mourinho del Chelsea.
Mourinho. Sí,
el famós partit del Teatro del Bueno.
Teatro del Bueno.
I doncs la resta han sigut o derrotes o empats. Però, bueno, Chelsea sempre quedarà a la memòria pel l'Iniestasso,
sí,
que ens va portar a la final de la Champions.
És veritat.
A Roma.
Doncs res, a les 9 allà com un Pepe davant de la tele, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs res.
És un bon equip, el Chelsea.
Sí, no, és el campió del món, no?
Sí, exacte.
Va guanyar.
Va guanyar.
És el campió, sí, sí, sí.
El torneig aquell de la, patata.
Sí, sí.
Aquest estiu.
Com era?
L'altre invent aquest, no? De clubs, no? Torneig de clubs.
El Mundial de Clubs.
Mundial de Clubs.
Mundial de Clubs, no? Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs vinga, que avui és 25 de novembre, dimarts.
Sí, ja ho hem dit, això.
Sí, 36 dies.
Sí, sí, ja, ja.
El sol a les 7:58.
Sí.
17:26, marxa. 9:27. Hores de llum, 12:42 al zènit, temperatures baixetes.
Sí.
Depèn d'allà on siguis, clar, però...
La mínima, 1 grau, i la màxima, 8 graus. De tota manera, avui al matí, doncs, segurament a les cotes altes ha nevat, perquè s'esperava que nevés a 1.200, i a la tarda la cosa pot baixar a 1.000, i al vespre una mica més a 800.
Doncs escolta, això són tot el Principat, no?
Això és el que diuen els companys de Meteo.ab.
Yeah.
La lluna nova, 19% il·luminada, i atenció perquè el refrany d'avui està bé, i a veure si d'una punyetera vegada es compleix.
Novembre humit et farà ric.
A veure, perquè humit ho és.
Home, m'has humit, què vols dir, perquè ha nevat? I perquè ha plogut.
Sí, sí, clar, és una cosa,
molt,
no està seca, està més aviat humida, no?
Això és, en tot cas, els de les estacions.
Sí, clar.
Novembre humit, això us hi permetrà obrir per la Puríssima.
Segurament, el pont de la Puríssima. Sí. Bueno, vinga, anem a repassar així de manera ràpida els titulars, sintonia de titulars, sisplau.
Sí, home, i tant, faltaria més.
Vinga, els titulars de la jornada.
A veure... Començarem amb l'altaveu, eh? Avui té un vol la senyora Marçol.
Ah?
Sí.
Carai.
Sí, 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 sí.
On va?
No.
Ah.
Està tenint un bolo, perquè...
Ah.
A l'Andorra Business Market.
Andorra Business
Market. Que s'ha celebrat a l'Andorra Park Hotel, eh?
Ah, carai. Mm. Molt bé.
Molt bé. I de què ha parlat?
Sí, de què ha parlat?
Doncs de la descongelació de lloguers.
Ah, descongelació
que diu que inclourà mesures que tranquil·litzaran la ciutadania.
A veure si és veritat. A veure si és veritat.
També estupefacció penitenciària sense resposta a la petició d'activar les càmeres de pit. Fa molta gràcia aquesta notícia. Adjudicats 6 equips de pinso esterilitzador per controlar els coloms a les parròquies centrals.
Que n'hi ha molts.
Ves quines coses.
N'hi ha forces de coloms, eh?
I la Creu Roja inaugurarà l'Arca d'Aixovall aquest divendres. i no us ho creureu, que la població resident continua a l'alça, arribant als 88.881 persones.
Falten 7.
Falten 7.
Per fer el 88.888.
Sí. Sí.
Un número maco, eh?
Sí. Mare meva.
Els col·lectius que presenten un increment més elevat són les persones de nacionalitat colombiana, amb un 29,9%, i peruana amb un 27,8%, més respecte al mateix període de l'any anterior.
Molt bé.
I ja ho tindríem.
Bé, el Bon Dia ens parla de que l'accés blindat per la RN320, diu que la galeria de Parellaus garanteix la mobilitat entre Tarascó i el pas de la casa. El túnel fa 300 metres de llargada i ha costat 26 milions.
Déu-n'hi-do.
El govern i la regió de l'Occitània doncs, l'han sufragat a mitges, mitja part un, mig l'altre. I calculen doncs, 5.000 vehicles al dia i 8.000 al cap de setmana, que són els que van al pas a comprar tabaco. Eh que sí?
Sí.
Bueno, la violència de gènere. La violència de gènere, preocupant com sempre, s'estabilitza amb 169 casos fins al mes d'octubre. Tot i així em semblen molts, moltíssims, perquè no n'hi hauria d'haver gens d'això. Bé, després també tenim el tema de les distancions entre taxistes i la plataforma City Sherpa, que ja sabeu doncs, que em sembla que comença avui, no?, a funcionar.
Obert, sí, avui.
Sí, no, això és City Sherpa, però no.
Això és una altra cosa.
Això és una altra història, no, però que Obert comença
Obert avui, sí.
Avui, no?, el dels taxistes, no? Que, per cert, ahir em van dir que es veu que això d'Uber, jo no sé si és cert o no, simplement és un comentari que em van fer.
Una font ben informada?
Doncs, home, sí, perquè la font informada, en aquest cas...
És del col·lectiu?
És del col·lectiu. I es veu que dins d'aquest tinglado d'Uber hi ha algú del govern.
Ah, coix?
Sí.
No. Jo crec que està mal informat.
Seria molt fort. No, no, no penses, no penses. Parla una mica així. No ho sé. Tu ho veus, això, Joan Marc?
No en sé res.
No. Doncs... és el que em van dir. Vaig quedar una
investigarem.
Mica... Investigarem, sí. Però em vaig quedar parat. Dic, ja
bueno, però
poc,
a veure, la gent que està al govern, tots tenen els seus negocis.
Clar. Home, però jo no sé quina és la teva opinió, però jo sí que tinc la meva personal i és que jo no ho hagués permès. Així de clar. Vull dir, hi ha una gent...
Llibertat, no?
Sí, però hi ha una gent del taxi, tampoc aquí es necessiten 70.000 taxis, vull dir, i la gent del taxi, doncs, home, la que hi ha aquí, doncs, home, cuidem-la perquè també es guanyi la vida, i si ara els hi venen uns altres de fora, doncs és evident...
Ostres,
doncs,
vingueren.
Que de casa ens tragueren. Jo no ho acabo de veure, jo no ho hagués fet, així de clar. Sí, home, escolta, mira, de la mateixa manera que es fa això, doncs aleshores també es podrien fer altres coses, no? Que no es poden fer, que, per exemple, plataformes de televisió, que tot ha de passar per la mateixa...
Bueno,
per
què
no poden aquí instal·lar
altres
companyies...
Que no els hi deu interessar, aquest és un altre tema.
O sí, perquè cada vegada són més i potser cada vegada és més interessant.
No, espera't, doncs. Espera't, a veure.
Clar.
Tot és qüestió de temps, no?
No ho sé si és qüestió de temps, però vaja, jo em dono la sensació que també s'ha de cuidar una mica el país, no?, en aquest aspecte. Bueno, en fi. També la propietat de... Això, una altra conya marinera. La propietat del Vinyes vol 30.000 euros per filtracions a la plaça del poble.
Sí.
Es veu que s'ha fet les coses...
Ara ho hem d'aixecar, ara que s'ha fet...
Com es fan les coses a vegades aquí. Bé, després també els pisos d'Horta del Valira i la residència, el 2008, el nou hospital, sense data. I el team manager Carles Manso dirigirà el Futbol Club Andorra de forma interina.
Sí.
Aquests són els... titulars del Bon Dia.
No és ningú dels que vau dir ahir a la tertúlia.
No. Aquest ja estava en el cos tècnic.
Aquest
ja
estava aquí, no?
Sí, aquest estava aquí. Molt bé, anem amb el Digital Andorra. Marsol, que es compromet a presentar al desembre una llei de descongelació de lloguers que, el que dèiem, tranquil·litzarà la ciutadania.
Jo quan diu això no em tranquil·litza gens, eh?
Fa posar més nerviós encara, no?
Sí.
Ja.
Sí.
Dius, ai, ai.
A mi també.
Ai.
Sí.
El Partit Socialdemòcrata denuncia l'alarma social que ha provocat l'anunci d'increment de lloguers. Mm. Això que l'increment d'immigrants sud-americans a Andorra fa pujar la població 88.881 individus. I que Liberals ratifica Rico de líder i confirma que vol una coalició electoral amb Ciutadans compromesos i Acció.
Molt bé. El diari d'Andorra, els Mossos que estan investigant una dona resident per la mort del seu...
Nadó.
Fill, sí, del seu nadó. Nadó. Pel que fa a la meteorologia, també hi ha un avís groc avui per fortes ventades i previsió de més neu, com dèiem abans, no? Per altra banda, li vam fer una entrevista a la nova cap de l'Agència de Protecció de Dades, el Parlem-ne de Diari TV, Punxaví, diu, tenia pressupost per cobrir les vacants de l'ABDA. Jessica Ubiols assegura que l'organisme havia tingut raonaments en els últims anys, però que no es van publicar. Vaja, lamenta la desconfiança que s'ha generat entre l'ENS i la ciutadania. També ens parla del tema aquest que comenta també el Bon Dia, de la nova galeria per allaus de la RN320, que Uber arranca avui motors amb la intenció de seduir el taxi. També hi ha, es van preparant ja pel tema electoral, dos congressos, el de Ciutadans Compromesos i el de Liberals, per un nou tauler polític, llum verda a l'acord entre l'acord amb Ciutadans Compromesos, i l'aparcament, això de Vinyes, que demanda a la constructora per al tema de la plaça del poble.
Molt bé.
Doncs això és el més destacat del diari d'Andorra.
Anem amb, amb la frase,
sí,
que avui és de Norkin Gilbert,
sí,
que és català. La vida és una pel·lícula que torna a començar cada matí al despertar-nos. Mm. Oblida't dels teus errors, cada dia tens una nova oportunitat per triomfar i assolir la felicitat.
Molt bé. Què celebrem avui?
Doncs avui...
Avui és Santa...
Santa Caterina.
Caterina. Santa Caterina.
D'Alexandria, tot i que no se sap amb certesa històrica el lloc...
No.
I la data del seu naixement. Sí, tot són suposicions, no?
Sí.
Això sí que sabem que va ser màrtir, que segons la tradició va ser una verge d'Alexandria dotada de tant d'enginy com de saviesa. També fortalesa d'ànim, El seu cos es pot venerar, i de fet es venera, al cèlebre monestir de la muntanya Sinaí. Una jove d'extremada bellesa.
Es veu que sí,
Més intel·ligent que maca i pertanyent a una família noble.
Sí. I a més també que va acabar com el Rosari de l'Aurora, pobra dona,
Home, si era màrtir...
Sí, li van tallar el cap,
Ai. Una guillotina, no?
Sí, la van guillotinar. Bueno, a banda d'això, avui és Sant Adelardo, que no Abelardo, també Sant Alano, Sant Dubricio, Sant Erasmo, Sant García de Arlanza, Sant Gonzalo, Sant Márculo, Sant Maurino...
Mercurio.
Moisés, Pedro Obispo, Riel i Santa Jacunda. I felicitem... a un gran jugador de futbol que en aquests moments no està jugant perquè pobre està lesionat, però grandíssim jugador de futbol, el Pedri, que en fa 23.
Ai, que
23 anys aquí a l'Ospillara.
Després,
mira, curiosament també el dia és per felicitar un que no ho està passant massa bé, ja fins i tot ja s'està parlant massa i hi ha molta gent ja que diu em sembla que aquest no se'n sortirà. Estic parlant de Xavi Alonso, l'entrenador del Real Madrid, que avui fa 44 anys i que ja ha donat els resultats Doncs ja he sentit que inclús no pot arribar ni a menjar-se els torrons, eh?
Diuen que fa cara de Lopetegui.
Hosti. Pues si fot cara de Lopetegui...
Ho té magre.
Malament, eh?
Ho té magre,
Paula. Ho té magre. Sí. És una cosa tremenda, però bueno, és que ja es comença... A més, el Madrid té... ara, bueno, demà juga contra l'Olympiacos, oi?
Sí, a Grècia, sí.
A Grècia, a més, que no serà fàcil. Però, oi que abans d'acabar l'any ha de jugar...
D'aquí 15 dies juga amb el City al Bernabéu.
Amb el City... Doncs dependrà molt d'aquest partit. Avui sentia els companys de la ràdio. De RAC1.
Home, el City tampoc està guanyant.
Però, vaja, està
millor que l'any passat, el City, però...
Sí. Però, bueno, que ja comença... Allò, eh?
És que la peu per imatge que va donar contra el Celta, sobretot veure alguns jugadors que...
Passejaven.
Sí.
No hi eren.
Sí, una miqueta com va passar amb l'Andorra contra el Castelló.
Sí.
O com va passar el Barça de bàsquet en algun partit, que us veies amb les mans a les butxaques.
Ja.
I la cara de Vinícius en la banqueta també feia... Sí. Feia patxoca.
Vinícius, que de moment no vol renovar, eh?
Hi ha
problemes amb el Xavi Alonso.
He sentit que deia que si Xavi Alonso continuava, no renovava.
Veus?
Ostres.
Sí. Bueno, i a més, vull dir, aquest tio està claríssim que se n'anirà allà
a
Qatar.
Ja fa temps que ho sento,
perquè,
això.
Perquè, a més, li donen una autèntica brutalitat i jo estic segur que aquest acabarà allà i punto pelota. Segur, vamos, és que estic convençudíssim.
Molt bé.
Bueno, felicitats, doncs, al Xavi Alonso, pobre. Sí. 44 anys. Felicitats també a l'escriptor Arturo Pérez Reverte, que en fa 74. També felicitem els 55 anys del líder de Love of Lesbian.
El Santi.
Santi Balmes. Mm. I atenció també a un que abans cantava i ara està per allà, per les tertúlies.
El Ramoncín.
El rei del pollo frito, que mira, 70 anys.
Ah, mira.
Sí, bona edat, Ramoncín. Bona edat, ja t'ho dic jo. Bona edat. Bona edat.
Bueno, molt bé, doncs vinga.
Apa.
Què és millor, l'original o la còpia? Anem a escoltar l'original. I need love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. Estem a l'any 1965 amb 6, perdó, de The Supremes, un dels grups més importants i recordats del so Motown, i van publicar aquesta peça, You Can't Hurry Love. Es va convertir en un tres i no res amb èxit i és una de les peces més estimades d'aquesta formació originària de Detroit, eh?
Exacte.
Però després, a l'any 1982, va arribar una altra versió.
Sí, va arribar la versió de Phil Collins en solitari, que en aquell moment estava despegant com a solista, perquè ell era el bateria de Genesis. I va treure aquesta versió molt més moguda, molt més bailable, ballable, vaja, i va arribar a número 1 a les llistes d'èxits del Regne Unit. És una gran versió d'on Phil Collins ho dona allò que diuen lo da todo, absolutamente todo. I, bueno, es va convertir, doncs, en una de les peces del seu repertori importants i que, doncs, als anys 80, molta gent com jo, doncs, les ballava.
També?
Jo ho ballava tot.
Tot el dia ballaves tu,
ballava
la ballaves tot el dia,
tot
tu,
el dia ballant-la.
Escolta'm una mica, va.
Bo.
It's a game of give and take. How long must I wait? How much more must
Avui sí que ho puc preguntar, perquè ens agradaria preguntar-lo a l'audiència, però es fot molt tremendre de tocar per telèfon. O això és que no hi ha ningú escoltant-ho. Això que també pot ser. I com avui tinc un convidat aquí, o tenim un convidat, un públic, doncs et quedes amb la primera versió, o sigui, la versió original, o et quedes amb el cover, la còpia?
L'original.
Et quedes amb l'original. Sí. Mira, jo veus al revés, jo em quedo amb, amb la còpia.
No,
tu amb les Supremes.
Sí, jo sóc fan de Motown.
Bueno, jo també.
I les Supremes realment ho van trencar.
Mare meva.
I la Diana Ross va ser una pionera.
Home, sí, això sí. Això sí, bueno, pues està bé. Tu amb què et quedes?
Mira, no, el Michael Jackson no hagués fet la carrera que va fer sense la Diana Ross.
Per
exemple.
Sí,
per exemple.
Mira si té influència la Diana Ross.
I un altre molt important,
Quincy Jones.
Bueno, però Quincy Jones ja treballava abans.
Ja, però vull dir que Michael Jackson...
Com a productor, sí.
Home, vull dir, quan va fotre el camp Quincy Jones, va fer anar a fer punyetes Michael Jackson.
No, però va ser la Diana Ross que va convèncer un Michael Jackson de que fes carrera en solitari, perquè... Diguem-ne que ho va separar de la influència del pare.
Del Jackson 5.
Sí,
dels Jackson 5. Mala influència, no?
La mala influència del pare.
Sí. Ja, que trist.
Que trist. Bueno, quantes males influències de pares hem tingut. Ja no solament al cinema, la música, l'esport i... Malament. Bueno, tu què? Amb qui et quedes? Supremes o...?
M'agraden totes dues,
però... O Phil Collins.
Sí, però... Home, la Supremes també m'agrada.
No, home, i a mi també, no et fot. Home,
clar,
i tant,
que,
i
no
tant.
Sé, es fa difícil. Es fa difícil. Ara m'ho rumio.
Bueno,
rumia-t'ho. Feia publicitat.
Vale, vinga.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies. Aprofita avui els preus increïbles del nou catàleg i avança't al Nadal amb el millor estalvi. Com el salmó fumat noruec Carrefour de 5 grams per només 3,49 €. O la mantega President d'un quilo amb un 22% de descompte, ara per només 9,99 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Bueno,
sí.
Doncs tenim aquí el Joan Marc Miralles. Joan Marc, hola, una altra vegada.
Hola, bon dia.
Re-hola.
Re-hola.
No tindrem l'estrella de Betlem, no, aquest any?
Ah, no?
Com que no la tindrem?
Sí?
El cel.
Tindrem l'estrella de Betlem.
Tenim aquest cometa, el 3i Atlas.
Ah, sí.
El 19 de desembre és quan passa més a prop de la Terra.
Ah, no, però ha de passar per Nadal.
Bueno, 19 de desembre...
Sí.
Que, per cert, Joan Marc, l'estrella de Nadal vindria a ser com una estrella que peta i aleshores fa cua, no?
Això de la cua de l'estrella de Nadal, no, és divertit perquè ve d'una representació que va fer Giotto el 1301, em sembla, que va representar l'adoració dels reis, va fer una pintura, l'adoració dels reis,
sí.
I va representar l'estrella amb una cua estil cometa.
Per això.
Sí, però no hi ha cap referència a la Bíblia ni a anteriors en els quals l'estrella de Belém sigués un cometa amb cua. Ell ho va fer perquè el que va representar és el cometa Halley, que havia passat uns anys abans, i doncs ho va ficar a la pintura.
Vale.
Però a partir d'aleshores és quan es referència a aquesta estrella de Belém com un cometa, però en realitat no tenim cap prova de que ho sigués.
Res,
anem a parlar d'una cosa que ens agrada molt parlar.
Sí, home, esclar, perquè...
I ara feia dies que vam parlar...
El vas mentant.
Però ell va fent coses.
Sí. Home, esclar, és la seva feina.
Ell va trobant coses.
10.000 milions de dòlars dona, per fer...
10.000 milions de dòlars Estem parlant del telescopi James Webb.
Sí, el web que va fent descobriments, tu.
No para. No para. És Realment fa 3 anys que està funcionant i és, està revolucionant l'astrofísica de dalt a baix, tant siguin coses del nostre univers més pròxim com de l'univers més llunyà. Mm-hmm. I aquí parlem de l'univers més llunyà.
Escolta, una cosa, per curiositat. El fet aquest de que estigui constantment... perquè, clar, aquest telescopi està treballant les 24 hores del dia.
Sí.
Vale. Quin cost deu tenir, això?
Està inclòs en aquests 10.000 milions.
Està inclòs? Sí, sí, sí. Vale.
No, a veure, hi ha tot un equip que està a Baltimore, el Space Telescope Science Institute, que s'ocupa de la gestió científica del telescopi. Després hi ha un altre equip que està en el Goddard, que en vam parlar, que és aquell centre que està no gaire lluny de Baltimore, que ells s'ocupen de la gestió, diguem-ne, tècnica del telescopi. I això, bueno, pues és una quantitat de gent
bastant considerable, sí, sí, i que no cobren 1.000 euros, vaja.
No, però vaja, aquí els costos també estan repartits entre els americans, els europeus, els japonesos, que també participen en el James Webb, i doncs, bueno, són diners cada any.
No m'estranya. Bueno, aviam, quins descobriments tenim ara?
Pues mira, em parlaré un, a més, que m'agrada parlar-ne, perquè és una molt bona amiga meva, que és la Maruxa Bradek, que ara està a l'Universitat de Ljubljana, a Eslovènia, i és eslovena. Ens vam conèixer ja fa 25 anys. Ella estava estudiant el doctorat a Bonn, a la Universitat de Bonn, i jo estava ja també en un contracte a l'equip del Peter Schneider, i bueno, a més jugàvem a squash. És una molt bona jugadora de squash, molt bona esquiadora. Com tots els eslovens, som molt bons en esports, i els dissabtes, els matins, anàvem a jugar a squash, i de tant en quant em fotia unes bones turres. Però bueno, a vegades també guanyava jo,
No,
i doncs ha estat molts anys a Estats Units, a la Universitat de Califòrnia, a Davis, i allí va estar integrada amb un dels projectes d'observació del James Webb, que estan observant les galàxies, les primeres galàxies. I dins d'aquestes observacions han trobat una d'aquestes primeres galàxies, que en diuen els Little Red Dots, els petits punts vermells, que ja n'hem parlat alguna vegada aquí. al programa, que són aquests puntets que són molt llunyans, són galàxies primordials, que no se saben ben bé el que són. Hi ha diverses teories al seu voltant. Alguns diuen que són els primers, diguem-ne, els primers blocs de les galàxies actuals. D'altres que diuen no, en realitat són les primeres grans estrelles que estan col·lapsant. I bueno, en realitat no acabem de treure'n l'aigua clara, però sí que estan posant amb molt d'estrès tots els models teòrics de formació d'estructures, de formació de galàxies, de formació d'estels, sobretot perquè veiem que en el centre d'aquests petits punts vermells hi ha forats negres supergegants. I en el centre d'un d'aquests, que ha estudiat la Maruxa i el seu equip, que es diu Canux LRD78.6, que es troba a uns 13.200 milions d'anys llum de nosaltres, és a dir, que el veiem uns 570 milions d'anys després del Big Bang, com era 570 milions d'anys després del Big Bang, molt a prop del Big Bang, 570 milions, ara han passat 13.800 milions d'anys des del Big Bang. Però és a dir, que realment veiem l'univers quan era molt, molt, molt jovenet, però ja quan era molt, molt, molt jovenet, a dir, al centre d'aquesta galàxia ja hi trobem un forat negre supermassiu que fa uns 100 milions de vegades la massa del nostre Sol. És a dir, ens hem d'imaginar, bueno, ho que creiem fins ara, que els forats negres es formen quan hi ha un estel molt gran que viu, col·lapsa, el centre d'aquest estel col·lapsa i forma un estel de neutrons que és prou massiu per col·lapsar sobre si mateix i formar aquests forats negres. Però vaja, això ens forma uns forats negres potser de 10 o 20 vegades la massa del nostre Sol. Per arribar a 100 milions de vegades la massa del nostre Sol, aquest forat negre ha tingut d'engreixar-se d'una manera impressionant. Ja. I, en canvi, clar, l'univers és molt, molt, molt jovenet. Mm. Com s'han pogut formar aquests monstres, aquests forats negres supermassius amb una edat tan jove de l'univers, això és el que realment posa al límit les teories que tenim de formació d'estructures. A més, què es veu al voltant d'aquest forat negre? Es veu que s'hi veuen que hi ha estels, hi ha massa estel·lar, n'hi ha per uns 4.500 milions de vegades la massa del nostre Sol, és a dir, 4.500 milions de vegades el nostre Sol, que està allà al voltant formant-se, i veiem que el seu entorn està molt ionitzat, és a dir, al voltant d'aquest forat negre va caient molta matèria que és gas, hidrogen i heli, que va voltant aquest forat negre, s'escalfa al voltar aquest forat negre, emet molta energia
i cau a dins.
Cau a dins i va engreixant el forat. Es va engreixant a partir d'aquesta matèria que va caient en el seu interior i emet molta radiació ultraviolada que ionitza la resta del gas que hi ha al seu voltant i doncs que a la vegada que hi ha molts estels que s'han format, aquesta ionització el que fa és suprimir la formació d'estels. És a dir, que hi ha estels que es formen, però també el gas es va ionitzant i aleshores, quan es va ionitzant el gas, no es pot col·lapsar per esdevenir un estel. És a dir, que hi ha dos elements en contraris que no acabem d'explicar ben bé. Sabem que hi ha formació d'estels, que n'hi ha, però sabem que el forat negre el que fa és suprimir aquesta formació d'estels. Llavors, no sabem ben bé com s'han pogut formar aquests estels si ja existia aquest forat negre tan massiu i tan energètic que fa que suprimeix la formació d'estels. I doncs tot això fa que aquesta galàxia que ha observat la Maruixa i el seu equip és una miqueta un misteri i no acabem d'entendre ben bé com s'ha pogut formar. Ells proposen diverses teories, però cap de les teories acaba d'explicar-ho tot. Yeah. És a dir, és com si tinguessis la teoria, una manta, que si les tires massa curtes, si les tires d'un costat et destapes els peus, si les tires de l'altre et destapes el cap, i no acabes d'explicar ben bé totes les característiques que tenen aquestes galàxies. Ells suposen que a l'evolució natural d'aquesta galàxia que estem veient, que ells diuen que més que una galàxia és un nucli de galàxia actiu, que també en veiem en el nostre univers local, és quan veiem realment el centre d'una galàxia, no veiem el seu entorn, veiem el forat negre que hi ha al centre i la interacció que té amb el seu mitjà, això és el que en diem un nucli de galàxia actiu. Ells suposen que aquest nucli de galàxia actiu pot evolucionar cap als quàsars, que són aquests objectes que realment són nuclis nus de galàxies, un forat negre amb el seu entorn sense res al seu voltant, que veiem amb unes etapes més evolucionades de l'univers, cap als 10.000 milions d'anys llum de nosaltres, aquest està a 13.000, i al cap d'un temps això evolucionaria cap a aquests nuclis nus que veiem, o quàsars, que en diem, que es veuen en un univers una miqueta més pròxim de nosaltres. I doncs que no serien els progenitors de les galàxies que coneixem nosaltres actualment, és a dir, com la nostra, sinó que serien progenitors d'altres tipus d'objectes que veiem en un univers més primordial, més llunyà, però una miqueta més evolucionat. Però clar, tot això, encara per ara només tenim aquest objecte. S'han d'estudiar una miqueta més, s'ha de veure també aquests mecanismes d'interacció entre el forat negre i el seu entorn, per això el que faran ells a partir d'ara és, a part de més observacions amb el James Webb i buscar d'altres objectes com aquest, és utilitzar els radiotelescopis ALMA, que estan a Xile, que això els hi permetrà veure més el contingut de gas fred que hi ha al seu voltant i entendre si al voltant d'aquest forat negre supermassiu hi ha gas que permetria formar més estels que no ha estat ionitzat per l'energia del forat negre i que us hi permetrà de formar més estels en el futur i doncs potser tindre una evolució diferent d'aquest objecte.
I el que seria fantàstic és poder saber que punyetes hi ha dins d'un forat negre, no?
Bueno, això sí, ja és una altra història.
Però ajudaria molt, no?
No, bueno, això ajudaria en altres coses, però el que ens ajudaria, el que voldríem entendre és com els punyetes s'han pogut formar
els forats.
Aquests forats negres tan enormes. A veure, els que tenim als centres de les nostres galàxies no són 100 milions de vegades el nostre Sol, són 1.000 milions de vegades el nostre Sol. Però, clar, han pogut créixer amb molts mils de milions d'anys. Aquest no, aquest ha crescut és com un nen petit que s'hagin passat aquí un festín. I això en els models teòrics no ho preveien fins ara, que tinguéssim forats negres tan massius en un univers tan pròxim. És a dir, com s'han pogut formar? Potser el que ells diuen, la teoria més probable és que necessiten una base, un estel molt, molt gran, o un estel, o un col·lapse d'un núvol de gas molt important que hagi col·lapsat com un forat negre i que avui en dia això no pot passar. És a dir, una cosa, necessitem una cosa que mai hem vist.
Doncs au, ja ho descobrirem d'aquí un temps, no?
Potser, potser ja ho hem descobert.
Clar.
O potser ja ho hem descobert perquè, lligat amb aquesta notícia, hi ha un altre, que és la següent.
Més descobriments, no?
Sí, que és un altre descobriment, que diuen que potser hem descobert la primera població d'estels, aquests estels que podrien ser la base d'aquests forats negres, que en diuen la població 3, perquè els astrònoms, no sé, en algun moment van començar a comptar al revés. La població 1 d'estels és la que tenim nosaltres actualment, i la població 3 és la primera que es va formar. Li diem població 3 quan tindria de ser població 1, però en fi, diguem que és aquesta primera generació d'estels primordials que es va formar a l'inici de que es van començar o van poder començar a formar-se estels. No va ser de seguida després del Big Bang, perquè l'univers era massa calent, el gas estava ionitzat, ho he dit abans, quan el gas està ionitzat no pot col·lapsar de manera gravitacional, perquè està calent, està energètic, i aquesta energia impedeix que la gravitació faci el seu efecte i que es pugui col·lapsar i que pugui començar a fer reaccions de fusió nuclear. Quan s'ha refredat prou i aquest hidrogen i heli esdevé molecular, està prou fred, aleshores, sí, la gravetat fa que es col·lapsi el gas i comencin a encendre's aquests primers estels. El que sabem de l'univers primordial és que no hi havia metalls, perquè els metalls es van formar justament a dintre dels estels. Tot el que és més pesat que l'heli, gairebé el 99,9999% de tots aquests elements es van formar a dintre dels estels. No existien en l'univers primordial. I doncs, això també permet que els estels que es van formar, aquesta primera generació d'estels, siguessin molt més grossos que els que hi ha avui en dia. Per què? Perquè el que passa, quan tu afegeixes metalls a dintre d'un gas, el que fa és que fragmenta el col·lapse gravitacional. A mesura que es va col·lapsant, aquests nuclis de metalls que són més pesats fa que es divideixin el col·lapse, en lloc de fer un gran estel en fa dos o tres o quatre diferents, i en canvi, quan no hi són aquests nuclis metàl·lics, pots formar un gran estel que pesa potser 1.000 vegades la massa del nostre Sol, alguns diuen fins i tot fins a 10.000 o 100.000 vegades la massa del nostre Sol, estels realment
brutals, no?
Brutals, coses que avui en dia no es poden formar de cap de les maneres,
però
no, perquè justament al introduir els metalls, aquesta formació monolítica, diguem-ne, d'un gran estel d'un sol bloc, es fragmenta al cap de... al introduir el metall, el que introdueix és fragmentació a dintre del col·lapse gravitacional.
O sigui, es va destruint.
Es va partint. Petits trossos. En lloc de formar-se un de gros, es formen diversos de petits, de més petits. No arribes a formar un de gros. Però quan el gas és pur, només hidrogen i heli, aleshores sí que es podria arribar a formar aquest tipus d'estels enormes. I ho hem vist a través del James Webb i també utilitzant el poder d'un cúmul de galàxies, el poder de lent gravitatòria, que fa que amplifica el que veus al darrere. Aquesta lent gravitatòria amplifica 100 vegades el que veus al darrere, i s'ha vist una galàxia en la qual hi ha molt baixa metallicitat hi ha nuclis d'estels que són molt grossos, mil vegades, almenys mil vegades la massa del Sol, i això són indicadors de que potser hi ha aquests primers estels que s'estan formant allí. L'únic però que jo li trobo en aquest estudi és que veuen aquesta galàxia a uns 800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, que és una galàxia que és més vella, per exemple, que la que ha estudiat la Maruja Braddock i el seu equip, i la Maruja Braddock diu que en el seu no hi ha estels de populació 3, hi ha baixa metallicitat, però hi ha metallicitat, no és prou baixa. I en canvi aquesta, que seria una miqueta més pròxima a nosaltres, és a dir, una miqueta més antiga, no hi veuen metallicitat.
No t'acaba de... Jo crec
que la populació 3 l'hauríem de veure una miqueta més en l'univers primordial, però evidentment és molt complicat. Fins ara no s'han observat encara estels de populació 3. Ells diuen que tenen almenys 3 indicis que indiquen que hi ha estels de populació 3. Jo diria que, bueno, està al límit. Ells tampoc són conclusius en el seu estudi. Yeah. Diuen que hi ha aquests 3 indicis, però que necessiten més observacions. Potser sí, potser no, ho acabarem de veure.
Bueno. Estem acabant. Hem de...
La NASA.
Torna a funcionar, no?
Obreta.
Sí, bueno, ara sí.
Ara sí.
Han tornat a obrir.
Han obert les portes.
Han obert el govern americà, han tornat a tenir pressupost. Bueno, hi ha 3 coses divertides a la NASA. La primera és que el Trump ha tornat a nomenar un administrador per la NASA, i és el que ell havia retirat.
S'ha fet enrere, diu, bueno, és igual,
sí,
és dir, tan mal, no?
El senyor Jared Isaacman, que és astronauta i empresari molt amic del senyor Elon Musk.
Jueu, per suposat.
Sí,
no?
sí, l'havia nomenat el Trump, havia passat gairebé... Estava en el moment de l'aprovació pel Senat americà, que el Senat americà ha d'aprovar tots aquests càrrecs, i en el moment que estava l'aprovació, em sembla que el dia abans que l'havien d'aprovar, que havien de votar l'aprovació, el sí. Trump ho va retirar perquè és el moment en el qual es va enfadar amb Elon Musk i va dir que SpaceX tenia massa poder a dintre de la NASA, que no col·locaria un amic del Musk a dintre de la NASA, i ho va retirar. I ara, fa uns dies, va dir, pues, com que no havia trobat ningú, No, és que portàvem des del mes d'abril, em sembla, buscant, i pues, va dir, pues, tornem a nomenar aquest senyor, sembla que hem fet la pau potser amb l'Elon Musk, i doncs torna a ser aquest senyor que té de tornar a passar tot el procés de
qualificació, d'aprovació,
però clar, ara, a més, hi ha molt enfado de part d'alguns senadors i congressistes republicans per tot el que ha passat amb la NASA, que ja us vaig explicar.
Sí, sí.
Aquestes retallades que hi ha hagut i que estan, diguem-ne, que ja estaven passant el pressupost que no estava aprovat, ja l'estaven passant a la NASA i havien retallat llocs de feina, i això, evidentment, els congressistes i senadors són vots que perden, i doncs ja veurem si aquest senyor passa o no. Altra cosa que volia dir és que ja, evidentment, SpaceX ha tingut molts problemes, ja n'hem parlat moltes vegades. La missió o SpaceX és necessari per portar astronautes a la Lluna en la missió Artemis 3, que estava prevista pel 2027, i es parla que aquesta missió estarà retrasada al 2028, és a dir, potser sí que al febrer hi haurà la missió Artemis 2, que ha de donar la volta a la Lluna, per això no necessiten SpaceX, es fa amb tecnologia que ja existeix, però per aterrar a la Lluna sí que necessiten l'Starship, aquest gran coet que no ha acabat de funcionar bé, mira si no ha acabat de funcionar bé, que aquesta setmana es va fer el test de la versió 3, ja vaig dir que la versió 2 ja s'havia acabat els tests, havien més o menys aconseguit el que volien, passaven a la versió 3, que és la que té de portar astronautes a la Lluna, i quan estava en la zona de testos, no per llençar, només per testejar que funcionava, els hi va petar a la cara.
Ai,
és a dir, la primera versió del Super Heavy versió 3 va explotar en el paddock de proves,
i doncs
el que diuen d'això, no, és molt greu, perquè diuen que hi ha un problema de disseny que ja hi havia en la versió 2. La versió 3 té els mateixos problemes de disseny i que han de tornar a la taula de disseny i de tornar-lo a dissenyar de dalt.
I vinga, fot-li quartos.
Ai, Déu meu. Joan Mar, bona setmana.
Bona setmana. Adéu.